El govern espanyol dobla l'aposta i anuncia ara una nova promoció de 43.000 pisos per a l'habitatge social. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
El govern espanyol no afluixa i a les acaballes de la legislatura pràcticament ha deixat anar com un tsunami la seva política d'habitatge social. Si ahir el Consell de Ministres aprovava un pla per destinar 50.000 habitatges de la Sareb, avui el president Pedro Sánchez feia aquest anunci des del Congrés.
Vamos a financiar la promoción de otras 43.000 nuevas viviendas destinadas al alquiler a precios asequibles. Serán viviendas tanto de nueva construcción como de rehabilitación.
Sánchez ha explicat que aquesta promoció podrà tirar endavant gràcies a una línia de crèdits ICO de 4.000 milions d'euros al govern espanyol. Feia mesos que prometia una política destinada a augmentar el parc públic d'habitatge i que ha arribat en tromba aquesta setmana. I és que potser feia posar vermell al govern i amb motiu el fet de veure que Espanya té només un 3% d'habitatge públic davant d'un 9% de mitjana europea que arriba fins al 20% als Països Baixos o a Dinamarca. Pere Juventí Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
Una nova mesura del govern espanyol que no ha estat molt ben rebuda per l'oposició, que la titlla d'electoralista.
La portaveu del Partit Popular, de fet, ha dit que aquesta política d'habitatge és un bluff i que arriba ara quan queden poc més de mig any per a les eleccions generals. En canvi, els companys de govern de Sánchez, Unidas Podem, s'han penjat la medalla i diuen que sense la seva influència el PSOE mai hagués tirat endavant una política d'habitatge com aquesta.
Congrés dels Diputats. A banda, avui l'altre focus polític del dia ha estat fixat al Parlament, on Junts per Catalunya ha anunciat que presentarà una proposició de llei per aturar les sancions als ajuntaments en el contemplades en el decret per la sequera.
El partit se suma així al PSC, que també té intenció de presentar un text alternatiu a la llei de sequera perquè no multi els ajuntaments. De moment, el govern es manté ferm i no contempla fer marxa enrere amb el decret i es limita a dir que aprovarà el pla de sequera al juny arran de la situació d'alerta que viu Catalunya.
I és que sobre la sequera avui els pagesos han alertat des de Ràdio Estel que si no plou aviat i si no s'ajuda els pagesos que perden els cultius, aviat es veurà a Catalunya un paisatge de camps de conreu abandonats.
Si no s'aposta realment per poder ajudar totes aquestes explotacions que acabin perdent la producció, l'any que ve no tindrà repercussió econòmica i, per tant, hi haurà camps abandonats.
La denúncia la feia des dels micròfons del matí a Ràdio Estel el president del Sindicat de Joves Agricultors Assaja de Lleida, Pere Roquer. I davant d'això, la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, ha reclamat al Ministeri d'Agricultura que faci amb urgència un nou decret de sequera que inclogui a Catalunya i prevegui ajudes directes al sector agrícola i ramader.
Pedimos ayudas directas, ayudas de mínimas a un sector imprescindible como es el sector agrícola y ganadero. Pedimos beneficios fiscales.
Jordà ho ha dit ara fa pocs minuts des de Madrid, on assisteix a la reunió de la taula de la sequera amb el Ministeri d'Agricultura. I avui també ens fixarem amb les carreteres, perquè, atenció, la meitat dels conductors que es mouen cada dia per Barcelona amb el seu cotxe privat tenen una alternativa per fer el mateix recorregut en transport públic.
Ho apunta una enquesta del RAC que explica que els conductors rebutgen aquesta alternativa perquè consideren que la xarxa de transport públic és poc fiable. Aquest nou estudi també explica que 6 de cada 10 encastats creu que d'aquí 4 anys la ciutat continuarà amb busos de trànsit.
I a l'hora dels esports us explicarem com va l'assemblea extraordinària de la Liga, on Joan Laporta ha dado una explicació sobre el cas Negreira a tots els representants dels clubs que integren aquest organisme. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. La trobada de Laporta amb els altres presidents dels clubs no ha estat gens hostil. El president del Barça s'ha saludat amb pràcticament tots els mandataris i ha hagut encaixada de mans entre Javier Tebas i Joan Laporta, que s'han mostrat molt somrients tots dos.
I també us explicarem que el comitè de competició ha descartat l'alineació indeguda de Gavi en el partit contra l'Elx.
Consideren que l'andalús va passar de tenir fitxa del primer equip al del filial sense cancel·lar la llicència del jugador i, per tant, no es va cometre cap alineació indeguda. Ara l'Elx té 10 dies per presentar recurs al comitè d'apel·lació.
I a l'hora de la cultura parlarem avui un altre cop de Sant Jordi, perquè les previsions del gremi de floristes, de llibreters i de flaquers és que sigui una diada de Sant Jordi de rècord.
Jo espero, de cara als meus companys, que sigui l'any que més es vengui el pa de Sant Jordi, a l'any que es pugui dir que hi ha hagut una venda de més llibres, que el que importa a vegades, més que la facturació final, és aquest moviment de llibre i aquest augment de cultura, i per part nostra anem a batre el rècord del diumenge.
Eren les declaracions del president del Gremi de Floristes, Joan Guillén. Hola, Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda. Barcelona comptarà amb 4.100 punts de venda de flor, gairebé 1.000 de llibres i una vintena de flaquers des de diferents sectors, tant del Gremi de Floristes com el de llibreters o flaquers, encara en aquesta diada de Sant Jordi amb optimisme.
Tot això ho ampliem des d'ara i fins les 3 de la tarda aquí a la sintonia de Ràdio Estel, però abans, com sempre, mirada al cel per saber quin temps ens espera per a les properes hores. Una informació meteorològica que ens apropa, com cada dia, en Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. La situació meteorològica avui marcada per aquest ascens de les temperatures. Avui fa una mica més de calor, màximes de 20 a 25 graus arreu de Catalunya, unes temperatures que contrasten amb les que tenim a primeres hores del matí, que estaven entre els 5 i els 10 graus a bona part del país, tret de la franja litoral. Aquesta tarda creixeran nuvolades cap a les comarques del Pirineu, molt poc importats, i aquests núvols no han de donar cap mena de precipitació. Els núvols que hem tingut aquest matí també aniran desapareixent de la resta del país. De cara a demà, doncs, al matí fred, com avui, ens haurem d'abrigar, però, en canvi, al centre del dia, temperatures que pujaran 1 o 2 graus respecte a les d'avui. I demà sí que hi haurà més núvols, sobretot a partir de mig matí i migdia, a les comarques del Pirineu i del Prepirineu, especialment al central i al de Girona, i aquestes nuvolades acabaran donant ruixats i també tronades, tot i que molta aigua tampoc en deixaran. De cara als propers dies, han de pujar més les temperatures.
Espanyol finançarà la promoció de 43.000 nous pisos que es destinaran a lloguer assequible. Aquesta promoció s'afegeix al pla de 50.000 pisos de la Sareb que es destinaran al parc d'habitatge públic i que va aprovar, recordem, ahir us explicàvem aquí a l'Estel Migdia, ho va aprovar el Consell de Ministres. Pedro Sánchez ho ha anunciat avui durant una compareixença aquest matí al Congrés dels Diputats.
El president espanyol també ha recordat que l'accés a l'habitatge és una de les causes més greus de desigualtat perquè l'Estat és el quart país de la Unió Europea on els ciutadans han de destinar més esforços per comprar un habitatge.
Vamos a financiar la promoción de otras 43.000 nuevas viviendas destinadas al alquiler a precios asequibles. Serán viviendas tanto de nueva construcción como de rehabilitación. Lo haremos creando una nueva línea del ICO dotada con 4.000 millones de euros de los fondos europeos para financiar esta actuación.
En la seva compareixença davant dels diputats, Sánchez ha detallat també que totes les vivendes finançades hauran de complir dues condicions, eficiència energètica i destinació a lloguer social o preu assequible o cessió en ús durant almenys 50 anys.
I és que les dades d'accés a l'habitatge que es registren a l'Estat són demolidores. Fins a 1,5 milió de famílies destinen més de 40% dels seus ingressos a pagar el lloguer i més de 2 milions es volen comprar un pis i no poden.
A més, en el seu discurs, Sánchez ha justificat l'impuls d'aquesta mesura perquè ha dit que vol compartir l'habitatge en el cinquè pilar de l'estat del benestar i ha afegit que avui a tot el país 5 milions de famílies resideixen en habitatges inadequats i ha recordat que són el tercer país, com dèiem, de la Unió Europea que té més pisos buits.
I les reaccions, evidentment, no s'han fet esperar des del mateix Congrés. De fet, l'anunci de Pedro Sánchez ha estat titllat per la portaveu del Partit Popular, Cuca Gamarra, de mesura electoralista.
En definitiva, un bluff. Un anuncio fantasma en mitad de la campaña electoral. Pero no nos sorprende porque esto es muy propio de usted. El segundo pilar de su política es la mentira.
I des de Podem, els seus socis de govern, la seva secretària general, Ione Belarra, que també és ministra de Drets Socials, ha dit que si els socialistes estiguessin governant sense ells, no haguessin tirat endavant mai aquestes mesures d'habitatge.
Es evidente que esto tiene que ver con todas las exigencias, todas las propuestas y medidas que hemos ido desplegando a lo largo de la legislatura y que, insisto, creo que nunca se habrían cumplido, como esa primera ley de vivienda, y que nunca se van a cumplir si no es por la influencia y por el esfuerzo de Podemos.
Hasta el migdia.
Mirant ja cap al Parlament, Junts per Catalunya presentarà una proposició de llei per aturar les sancions als ajuntaments per la sequera. El partit s'assuma així al Partit Socialista de Catalunya, que també té intenció de presentar un text alternatiu a la llei de la sequera perquè no es multi als ajuntaments. Marxem cap al ple del Parlament i tenim a la Judit Caselles. Judit, bona tarda.
Bona tarda, Xavi. Junts assuma el PSC i augmenta la pressió al govern perquè ajorni les sancions als ajuntaments per la sequera. El portaveu del grup parlamentari, Albert Batet, anuncia que presentaran una proposició de llei perquè hi hagi una moratòria en el règim sancionador fins al juliol.
registrarem una proposició de llei per lectura única per garantir tres aspectes que creiem que són cabdals i que en aquests moments no estan garantits. Contractacions per emergència, com es va fer durant el Covid. Que hi hagi una moratòria al règim sancionador als ajuntaments. Cal col·laboració entre institucions, no imposició. I cal concreció i garanties en les inversions. El país s'hi juga molt.
Ho faran just l'endemà que el PSC presentés una esmena a la totalitat per modificar el decret llei del govern. De moment, però, el govern no contempla fer marxa enrere i es limita a dir que aprovarà el pla de la sequera al juny arran de la situació d'alerta que viu Catalunya. El conseller de Territori, Juli Fernández, culpa l'antiga direcció de l'Agència Catalana de l'Aigua del retard a la seva aprovació.
El que vam trobar és que la direcció anterior de l'ACA no va prioritzar-lo i, per tant, en el moment en què hi va haver un relleu en aquesta direcció i el govern de la Generalitat i el Departament d'Acció Climàtica el va prioritzar per tal de que després d'haver estat 10 mesos en un calaix doncs puguem tenir aquest pla aprovat.
El govern contempla que al setembre pugui decretar-se la fase d'emergència per la sequera en cas que no plogui.
Un ple del Parlament judic que se celebra avui on finalment ja ha votat el diputat de Junts per Catalunya, Lluís Puig, tot i que pot recórrer en un delicte de desobediència perquè el Tribunal Constitucional va resoldre que no podia fer-ho. El PSC ja es planteja tornar a recórrer a la justícia.
El vot no ha aparegut al panell del Parlament, però sí que la presidenta en funcions, Alba Vergés, l'ha comptabilitzat. Ho ha fet després que la majoria independentista de la mesa hagi acceptat la proposta d'Esquerra d'habilitar el vot telemàtic transitori. Aquest és un mecanisme que s'ha aprovat in extremis per esquivar el constitucional i que consisteix en que Puig faci arribar el sentit del seu vot a través d'un correu electrònic i la mesa del Parlament en comprovi la identitat trucant-lo. Des del PSC ja es plantegen tornar a portar el cas a la justícia.
Gràcies, Judit. Per cert, tornant a la sequera, els pagesos avisen que la falta d'aigua els ha fet perdre ja la collita de cereal d'aquesta temporada i la de fruita, atenció, reduiria si no plou. Unió de Pagesos assegura que la mort del blat per falta d'aigua farà perdre a tot el sector uns 70 milions d'euros perquè si Catalunya no pot conrear aquest cereal, els productors de pinso l'hauran de comprar fora.
D'altra banda, el sector de la fruita avisa que serà el proper perjudicat per la sequera i si no plou els pagesos hauran d'aclarir arbres perquè no mori tot el fruit, cosa que reduirà la producció. Unió de Pagesos recorda que no viu una situació així des de l'any 1991 i lamenta que la falta d'ajudes i inversions els ha impedit modernitzar els sistemes de reg, unes millores que els haurien permès fer el reg més rendible.
L'altra alerta dels pagesos ha arribat a través dels micròfons de Ràdio Estel i l'han fet des del Sindicat d'Agricultors a Saja de Lleida, que avisa que la Catalunya buida tindrà camps abandonats l'any que ve si no s'ajuda a les explotacions que perdin aquesta producció.
A Saja també ha lamentat que molts camps fruiters del Canal d'Urgell hauran de tirar la fruita a terra per salvar l'arbre perquè, si no, acabaria morint per estrès hídric. Ho ha dit el president de Saja, Pere Roquer, en declaracions al matí a Ràdio Estel.
Si tu no tens fruita a l'arbre que puguis vendre, vol dir que aquell any t'estàs quedant sense ingressos econòmics. O sigui, la fase famosa aquesta de la Catalunya buida, si no s'aposta realment per poder ajudar totes aquestes explotacions que acabin perdent la producció, l'any que ve no tindrà repercussió econòmica i, per tant, hi haurà camps abandonats.
Segons el president de Saja Lleida, la fruita que es veurà afectada per la sequera la propera temporada seran les pomes, les peres i la fruita d'os. Per això, des de l'associació demanen al govern espanyol que declari el Pla d'Urgell zona catastròfica i que s'activin els mecanismes per compensar econòmicament les explotacions que perdin la producció perquè puguin mantenir els arbres per la següent campanya.
I d'altra banda, aquest matí també l'associació catalana Amics de l'Aigua ha avisat que Catalunya no es pot permetre passar tot l'estiu com si no hi hagués sequera.
Aquest dimarts el govern ha alertat que, d'acord amb els seus càlculs, el mes de setembre entrarem en fase d'emergència per sequera si no plou abans. El president d'Amics de l'Aigua, Xavier Latorre, creu que és esperar massa per fer-ho al setembre. Latorre ho ha dit en una entrevista al programa El Matí a Ràdio Estel.
A les portes de l'estiu, on preveiem una arribada de 19 milions de turistes, doncs comencem a expandir, comencem a expandir, que escoltem, és que no tenim aigua ni tenim solucions, que és el més preocupant. Doncs això no és fer un gran favor al país.
I per cert que en aquest sentit el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes, ha descartat que l'arribada de turistes pugui provocar un canvi en la fase de sequera que acabi implicant noves restriccions. Reyes ho ha dit avui fa una estona aquest migdia abans d'una trobada amb mig miler de representants del sector turístic a Barcelona.
Tot i que ara s'incrementi el turisme a Catalunya, no afectarà els canvis d'estat de la sequera, perquè nosaltres en les nostres planificacions ja preveiem aquest increment de població.
I encara sobre aquest punt de sequera, avui hi havia Madrid cimera amb el Ministeri i la consellera d'Acció Climàtica del Govern, Teresa Jordà, ha reclamat al govern espanyol un nou decret per la sequera, més ajuts directes i una modernització dels regadius.
Jordà, que ha remarcat que la situació de les conques catalanes és extrema i ha defensat que ha quedat demostrat que cal incloure-les en el decret de mesures urgents. Recordem que al març de l'any passat el Consell de Ministres va aprovar-ne un centrat únicament a les conques del Guadiana i del Guadalquivir.
En este decreto también pedimos ayudas directas, ayudas de mínimas a un sector imprescindible como es el sector agrícola y ganadero. Pedimos beneficios fiscales, pedimos evidentemente modernización en todo lo que se refiere al regadío.
Jordà, que també ha explicat que aquest finançament de la modernització de regadius se centri concretament als canals d'Urgell, que abasteix una superfície de 70.000 hectàrees.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Dues i 16 minuts, més temes. Més de la meitat dels usuaris de cotxes i motos a Barcelona podrien agafar el transport públic i no ho fan perquè el veuen poc competitiu. Segons un estudi sobre la percepció de la mobilitat a la capital catalana que ha elaborat el RAC, els enquestats veuen la xarxa pública lenta i poc puntual. A més, els usuaris asseguren que la congestió del trànsit ha empitjorat. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Més del 70% dels enquestats tenen cap, poca o la justa confiança en què el transport públic els funcioni bé. Per això, la meitat dels usuaris del cotxe o la moto opten pel seu vehicle, tot i tenir l'alternativa del transport públic per fer el mateix recorregut. Josep Mateu, president del RAC, ha defensat que la gratuïtat i les bonificacions del transport públic no han servit per captar els usuaris del vehicle privat.
Tens una expectativa de temps i d'horaris i que allò es compleixi. Ells poden entendre, a lo millor, que per lo que diuen, que poden tenir el servei per anar en transport públic. A lo millor el que no tenen és la fiabilitat de que aquest servei sigui el correcte. I amb això s'ha vist, quan s'ha posat un transport públic molt més econòmic i està gratuït, en molts casos, molt poca gent ha fet el traspàs. Per què? Perquè la gent no vol un transport públic més econòmic, no el vol gratuït, el vol fiable.
El RAC demana al govern d'Ada Colau que replantegi les restriccions de trànsit que ha aplicat a la ciutat mentre no es millori el transport públic, sobretot el metropolità. El Barrell, responsable de l'estudi.
Què hem de fer per descongestionar, perquè la percepció de la congestió no sigui la que hi ha, perquè el grau de confort i de satisfacció del transport públic augmenti i tenir més confiança en aquest sistema de transport que ha de ser el troncal i que ha de ser el clau per moure a tothom. Per una altra banda, acordar, no?, inversions necessàries per aconseguir aquest creixement en qualitat i en quantitat de transport públic.
L'enquesta revela que 6 de cada 10 ciutadans creu que Barcelona tindrà més congestió de trànsit d'aquí a 4 anys, una situació que el 80% ja valora que ha empitjorat des del 2019.
Gràcies, Sílvia. I d'altra banda, avui des del Parlament de Catalunya, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha obert la porta que va limitant el nombre de creuers que arriben als ports catalans, principalment el de Barcelona. Aragonès ho ha dit després que els comuns i la CUP li hagin retret a la seva manca de decisió en abordar aquesta problemàtica. Aragonès, això sí, ha deixat clar que qualsevol limitació es faria a través d'un acord amb tots els actors i institucions implicades, Pere.
Doncs sí, a tots ells els han passat de fet a aprofitar una reunió convocada que hi ha al Port de Barcelona aquesta setmana per parlar-ne de tot plegat. Des dels comuns demanen reduir a la meitat el nombre de creueristes que arriba a Barcelona, mentre que des de la CUP critiquen les paraules del president del Port de Barcelona, Lluís Salvador, que fa uns dies va dir que no hi veia un problema de contaminació en l'arribada de tots aquests creuers.
I per cert, que avui és dimecres i a la secció d'Economia amb els companys de l'Espai 08 analitzarem el sector dels creuers a casa nostra i com ens afecta la nostra economia. Serà tot això després, com sempre, de la informació esportiva cap als vols de 3:15 de la tarda. I encara a Barcelona, el trànsit a la Superilla Literària que es crearà per la Diada de Sant Jordi, que va, recordem, des del carrer Balmes fins a Pau Clarís i de la Diagonal fins a la Gran Via, amb el Passeig de Gràcia com a eix central, estarà tallat el trànsit des de dissabte a les 10 de la nit i fins dilluns a les 4 de la matinada.
I per aquesta Diada de Sant Jordi, que es mobilitzaran 275 agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona, que començaran a tallar el trànsit el dissabte a la nit, ho explica l'intendent de la Guàrdia Urbana de Barcelona, Domènec Escarré.
A partir d'aquí es comencen a activar tota una sèrie de serveis que de manera progressiva es anirà tallant la circulació per tal d'anar ubicant tota la infraestructura que va al voltant d'aquest dispositiu amb temes de senyalització, mesures de seguretat, perquè a partir de les 6 del matí ja els diferents gremis puguin, i mitjans de comunicació puguin ja començar a instal·lar tota la infraestructura que necessiten per muntar pues, les seves parades.
L'intendent de la Guàrdia Urbana de Barcelona recomana, per tant, accedir a la superilla literària a peu o amb transport públic i recomana també i recorda que les restriccions de trànsit per accedir a aquesta superilla literària inclouen les bicicletes i els vehicles també de mobilitat personal.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
D'altra banda, el rei emèrit Joan Carles I ja és a Galícia, on fa tot just una hora ha aterrat a l'aeroport de Vigo. Ho ha fet en un avió privat procedent de Londres, on algunes informacions per cert apuntaven que s'havia reunit amb Carles III, tot i que la Casa Reial Britànica ja més aquest matí un comunicat on desmenteix aquesta trobada entre els dos monarques.
I ara Joan Carles I ja és a Galícia, per tant, on està previst que es desplaci ara fins a Sant Xenxo, on participarà amb el seu vaixell Virigón en una regata del Campionat Espanyol de Vela que té lloc aquest cap de setmana en aquesta localitat gallega. A Joan Carles I, que torna un any després de la seva darrera visita a Espanya, que també va ser, recordem, a Vigo, i el govern espanyol que ha evitat valorar aquesta nova visita del monarca.
I atenció a aquesta notícia, perquè a la província de Burgos un agent del cos de Policia Nacional ha estat abatut a trets per una patrulla de la Guàrdia Civil i una altra de la mateixa Policia Nacional després de resistir-se a ser detingut.
La persecució a l'agent, que està de baixa laboral, ha començat quan ha entrat a una comissaria i ha robat una pistola. Després d'això, els dos cossos policials han començat un dispositiu per localitzar el policia, que ha acabat amb un creuament de trets que quan l'han localitzat en una benzinera de la localitat de Villagonzalo Pedernales. L'agent mort estava investigat per un cas de narcotràfic i se li havia retirat l'arma.
I pel que fa també encara a la plana de successos, una persona mort aquest dimecres a la matinada a l'incendi d'un habitatge a Manresa. Al voltant de 4:45 de la matinada, els bombers han rebut l'avís d'un foc que cremava en un pis del carrer Remei de Dalt, de la capital del Bages, i s'hi han desplaçat amb 12 dotacions, on han evacuat a 5 persones.
El foc s'hauria originat al segon pis d'un edifici de 3 plantes i, segons els bombers, hi havia molta càrrega de foc. En entrar a l'edifici, els bombers han localitzat el cos sense vida a l'interior del segon pis i també un gos i un gat morts. Els Mossos d'Esquadra ja investiguen les causes del foc.
I, d'altra banda, la policia catalana també té oberta una investigació per una agressió sexual que hauria passat en un traster de Lleida.
Segons el diari El Segre, el jove hauria patit una agressió sexual la matinada del 13 d'abril. La víctima hauria conegut els dos agressors en un local d'oci de la mateixa ciutat. Segons ha explicat el jove, els dos homes l'haurien obligat a acompanyar-lo un traster i un cop allà l'haurien forçat i l'haurien obligat a fer-los una fel·lació. La víctima va presentar la denúncia l'endemà el 14 d'abril.
I encara una pomès, una baralla entre 7 reclusos a la presó de Quatre Camins, situada a la Roca del Vallès, ha acabat amb 3 funcionaris ferits de caràcter lleu. Hores abans, els funcionaris havien fet un escorcoll a 2 grups de presos per prevenir un enfrontament.
En aquest registre es van intervenir diversos objectes punxants que els interns havien fet de forma casolana. Tot i la feina de prevenció, la baralla no es va poder aturar i 3 funcionaris van patir contusions menors sense necessitat, això sí, de ser atesos. Ara, els 7 interns implicats en la baralla estan en aïllament provisional.
Abans de fer una pausa, permeti'ns que parlem una estona d'aquesta casa, i és que Ràdio Estel ha guanyat 4.000 oients respecte a la darrera enquesta d'audiències de l'Eix AM. Avui s'han publicat les dades de la primera onada del 2023 de l'Estudi General dels Mitjans, i de mitjana 13.000 persones sintonitzen aquesta emissora cada setmana.
A més, si es té en compte l'emissió per internet, aquesta emissora arriba als 16.000 oients. D'aquesta manera, l'audiència destaca també els diumenges, quan la xifra augmenta i arriba fins a les 35.000 persones que sintonitzen Ràdio Estel aquest dia de la setmana. De dilluns a divendres, el programa al matí a Ràdio Estel acumula 8.000 oients cada dia.
Així que des d'aquí, des de l'Estel migdia, els fem extensiva aquestes gràcies de tot l'equip d'aquesta emissora.
Estel migdia. Ràdio Estel.
Aquí puja qui té coses a explicar, proclamar, ensenyar i cantar.
I mentrestant, anem fent via.
La caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda, a Ràdio Estel, amb Joan Trias.
Que no és ningú sense els seus copilots. Perdoneu que em posi intenses, que sóc tan afortunat.
Ai, Joan, t'entendrà.
La Caravana, de 3 a 5 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel.
Anem molt forts.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits. Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites Més Estel. El canal musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel. Més música.
Ràdio Estel. La Seu d'Urgell. 105.0.
I 26 minuts. Obrim avui la plana local i comarcal a Lleida, on tres entitats socials sense ànim de lucre ja disposen de tres nous habitatges que aniran destinats a acollir persones de col·lectius vulnerables amb risc d'exclusió social.
Es tracta de la Fundació Sant Joan de Déu, que s'ha adjudicat un habitatge al centre històric que acollirà persones sense llar, també de la Fundació Privada Espros, que tindrà un habitatge al Passeig de la Ronda, una zona d'instituts per a persones amb discapacitat, i també de la Fundació Obra Mercedària, que tindrà un immoble al barri de Pardinyes per acollir dones internes o que acaben de sortir de la presó i que estan en procés de reinserció. Les tres entitats han signat aquest dimarts un contracte amb la Paeria i han assumit, per tant, aquests tres habitatges que portaven, diuen, molt temps esperant i que els permetrà donar suport a la vida independent d'aquests col·lectius més vulnerables de la ciutat.
I aquesta setmana el municipi de Guimarà, això és a l'Urgell, s'ha convertit en uns dies en un poblet que simula la Toscana pel rodatge de la sèrie de televisió nord-americana Doctor Dead. Un equip de 180 persones amb l'actriu Mandy Moore al capdavant a revolucionar la tranquil·litat habitual d'aquest poble que no arriba als 300 habitants.
La sèrie, que es basa en els casos de metges més famosos per haver ferit o mort els seus pacients, han rodat en aquest petit poble un dels episodis de la nova temporada. El rodatge ha estat envoltat de secretisme i vetat també a la premsa, però el desplegament ha estat benvingut pel poble, pels diners que diu que hi deixaran i la promoció que ara farà aquesta sèrie de Guimarà.
Les comarques de Lleida, marxem fins a Girona, on un front comú d'ecologistes, pagesos i veïns està en contra de la construcció de la ciutat esportiva del Girona Club de Futbol, que es vol tirar endavant en un terreny agrícola que hi ha a Vilablareix. Consideren aquests grups ecologistes que és una animalada i per aquest motiu han presentat al·legacions ja en aquest projecte.
Des de l'Associació Naturalistes de Girona expliquen que el projecte que ha presentat el Futbol Club de Girona està plegat de mancances i que no té en compte el context actual de crisi climàtica ni de sequera. A més, el portaveu de la Unió de Pagesos, Pau Bernés, afirma que la ciutat esportiva del Girona és una pilotada urbanística.
Això no és un projecte d'interès públic, sinó que és un projecte d'interès privat, i el que es pretén aquí és fer un pelotazo urbanístic comprant terreny agrari a poc valor i desenvolupar-hi un projecte fragmentat, com ja han ensenyat. Ells han presentat només dos camps de futbol i hem vist que corre un projecte de 7. Per tant, aquí s'hi amaga especulació i prou.
En aquesta línia, diversos veïns de Vilablareix també han criticat el paper que hi està jugant el seu ajuntament i diuen que se senten impotents perquè sembla que el projecte ja està dat i beneït abans fins i tot dels tràmits d'exposició pública i presentació d'al·legacions.
I I a les Terres de l'Ebre estan d'enhorabona perquè ja donen per erradicat oficialment el caragol Massana del tram de riu que hi ha a Miravet i el donen per controlat el tram que arriba fins a Tortosa.
La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha iniciat la campanya anual de vigilància i control d'aquest caragol Massana al tram de riu d'Ebre que va entre Tortosa i Miravet. El tram entre Miravet i Ginestar, on es va detectar el primer focus, el primer riu, volíem dir el primer focus d'aquest animal, riu amunt al 2017, la plaga es dona oficialment per erradicada després de 4 anys sense trobar cap exemplar ni posta a la zona. Segons Alfonso Calvo, responsable d'estudis mediambientals de la Confederació, la plaga de cranc blau ajuda a atacar amb aquest caragol.
El cangrejo azul, además de ser una especie que también es alóctona, ¿no? Porque no es de aquí, es una especie que viene de América, al igual que el caracol, pues vino a colaborar con nosotros en la erradicación, ¿no? Comen muchísimo cangrejo y eso ayudó a que la gente que está prospectando tuviera que invertir menos trabajo, porque en el 2018 fue una disminución muy, muy, muy grande por la presencia de cangrejo.
L'any passat es va localitzar 1.300 exemplars adults i 4.000 postes en el tram de Tortosa a Miravet.
Per això ja heu despistat el caragol Massana, també conegut popularment com el caragol poma. Continuem amb aquest bloc local i comarcal a Vilafranca del Penedès, on l'Ajuntament ha multat amb 21.000 euros a un veí que va dividir una casa unifamiliar en 6 pisos sense haver demanat la llicència d'obres a l'Ajuntament.
Les obres es van fer el 2008, segons va reconèixer el propietari, després de ser enxampat en una inspecció municipal al 2020. Els pisos llogats durant quasi 12 anys tenien cuina, bany i comptador de llum propi i accés independent. L'home va dir que només llogava habitacions i es va negar a restituir l'estat, per tant, original de la casa elegant, que havia prescrit el període legal per fer-ho. Tot i així, a mesura que avançava l'expedient obert per l'Ajuntament de Vilafranca, el propietari va acceptar enderrocar els pisos l'estiu de 2021. Segons el consistori, va quedar aprovat, per tant, que l'home havia construït 6 pisos modificant l'habitatge unifamiliar que tenia el passatge Hort del Nin, és a dir, en una zona de Vilafranca on el plantejament urbanístic no permet l'obra que va fer.
I acabem aquest recorregut a Gavà, on una jutgessa investiga l'empresa Agbar per abocaments d'aigua contaminada en una depuradora de Castelldefels. El cas va ser denunciat per la Fiscalia, que acusa la companyia de promoure o tolerar els abocaments no autoritzats d'aigües fecals a la llacuna de l'Olla del Rei, propera a la depuradora, i també al Canal Olímpic de Castelldefels, que fins i tot aquests abocaments haurien arribat a la platja.
Segons la Fiscalia, la depuradora hauria vessat aigua sense tractar molt més sovint del permès, cosa que hauria danyat la flora i la fauna d'aquesta zona humida urbana. D'altra banda, Agbar assegura que la titularitat i les inversions en la infraestructura corresponen a l'Agència Catalana de l'Aigua i a l'Àrea Metropolitana de Barcelona i defensa la seva gestió i també la gestió que fan del manteniment de la depuradora per part de l'empresa i diuen que ha estat diligent i no ha provocat cap vessament irregular al medi ambient.
Gràcies, Pere. Passant 2 minuts de 2:45 de la tarda, moment de repassar la informació esportiva del dia. Dèiem a la portada i a aquesta hora continua en marxa l'assemblea extraordinària de la Liga, que ha començat a les 11 del matí. Aquesta trobada reuneix en els representants dels 42 clubs que formen part de la Liga.
Sí, l'assemblea està marcada per les explicacions que ha de donar el president del Barça, Joan Laporta, sobre el cas Negreira. L'altre gran tema del dia és el del conflicte amb els col·legiats. Aquest dimarts, el comitè tècnic d'àrbitres va emetre un comunicat on va traslladar la seva gran preocupació per les situacions que han de viure els col·legiats. Lamenten els atacs de la Liga i el dels seus principals dirigents i amenacen amb una aturada. Segons ha avançat el Chiringuito, la Liga hauria proposat que els àrbitres es rebaixin un 40% el sou. Aquesta proposta hauria arribat arran de les queixes pel cas Negreira. D'altra banda, segons les informacions que ens arriben, ja s'hauria aprovat el primer punt del dia, que es tractava de la renovació del conveni amb l'ACE, l'Associació de Futbolistes, on s'ha debatut sobre la pujada del salari mínim dels futbolistes de primera i de segona divisió.
I encara sobre el Barça, el comitè de competició ha desestimat l'alineació indeguda de Gavi en l'Elx-Barça, que va acabar, recordem, amb un 0-4.
Competició ho descarta, descarta l'alineació indeguda perquè entén que no es va cancel·lar la llicència de Gavi, que primer estava inscrit en fitxa del primer equip i després va haver de tornar a lluir el dorsal 30, que és el del filial, després que el jutjat deixés sense efecte les mesures cautelars que havien permès al Barça inscriure'l com a jugador del primer equip. Per tant, com que no hi va haver cancel·lació de la fitxa i va ser inscrit com a jugador filial sense deixar de ser jugador del Barça en cap moment, competició entén que no es va incomplir cap norma. Ara l'Elx té 10 dies de termini per presentar recurs al comitè d'apel·lació.
I encara en futbol aquesta nit se sabrà quins equips seran els que juguin les semifinals de la Champions. Avui Manchester City contra Bayern de Múnich i Inter-Benfica, tots dos a les 9 de la nit.
Pep Guardiola està a 90 minuts d'aconseguir dirigir una tercera semifinal consecutiva amb el City. Els anglesos parteixen amb un clar avantatge que en el partit d'anada van resoldre amb un 3-0 i tot aquest coixí, el de Santpedor, que el juliol farà 7 anys que dirigeix el City, és prudent i vol evitar que l'equip es relaxi. D'altra banda, l'Inter, que va guanyar per 2-0 l'anada, jugarà contra el Benfica. Tots els partits, com deien, es jugaran a les 9 de la nit.
I qui ja ha fet la feirana i espera rivals són el Real Madrid i també el Milan.
Els blancs s'han classificat després de superar el Chelsea al partit de tornada per 2 de Rodrigo i no encaixar-ne cap. Amb aquest resultat, els blancs tornen a jugar una semifinal de la màxima competició europea amb l'objectiu d'aixecar la quinzena. L'equip de Carlo Ancelotti estarà molt pendent del seu pròxim rival, que sortirà del guanyador entre el City i el Bayern. L'altre classificat és el Milan, que ahir va empatar contra el Nàpols en el duel italià, però a l'anada ja s'havia avançat en l'eliminatòria per un gol. Feia des del 2012, és a dir, 11 anys, que no es classificaven per jugar unes semifinals de la Champions. Ara s'hauran d'esperar a veure si han de jugar contra un altre equip italià a la Champions, ja que disputaran les semis, o bé contra l'Inter, que parteix amb un 2-0 favorable, o bé contra el Benfica.
I continuem encara en futbol, perquè l'Espanyol continua fent una crida a l'afició a omplir l'estadi per donar suport al primer equip, que es troba a la corda fluixa.
Sí, els blanquiblaus no porten un bon moment, ja que ara mateix són penúltims, empatats a punts amb el València. Fa més de 6 jornades que no aconsegueixen sumar els 3 punts i des del club han intentat engrescar l'afició amb aquest vídeo. El primer que escoltarem és l'excapità Iván de la Peña i després l'actual tècnic Luis García.
Me dirán, estoy loco, pero estoy convencido que el equipo se va a salvar.
Cuando la gente nos da por muerto, cuando la gente se cree que este equipo va a bajar los brazos, no sabe lo que es el perico, no sabe lo que es el español, no tiene ni idea.
El vídeo apel·la al sentiment blanquiblau, on demanen que l'afició ompli la grada de l'RCD Stadium aquest divendres a les 9 del vespre.
I pel que fa al bàsquet, el Barça visita avui la pista del Granada i el Girona la del Real Madrid en la jornada número 28 de la Lliga Endesa.
Els blaugrana han de guanyar els andalusos si volen seguir compartint primera posició amb el Baskonia. Tots dos tenen un balanç de 22 victòries i 5 derrotes i cap dels dos pot fallar si volen mantenir-se a dalt de tot. El Barça visita un Granada que és 16è a una plaça del descens, que suma 3 derrotes consecutives i on juga Michael Caicedo, el jugador cedit per al Barça. L'escorta Oriol Paulí destaca que l'equip ha de sortir preparat perquè saben que el Granada s'hi juga al descens i els blaugrana al lideratge.
Sortiran molt motivats, que necessiten la victòria. Per tant, hem de fer el nostre millor partit, hem de sortir preparats. Pot sonar malament, però nosaltres també necessitem aquesta victòria perquè volem mantenir aquest primer lloc i hem de sortir al 100%.
L'entrenador Sara Jessica Vicius té les baixes d'Àlex Abrines, Jan Veseli i Corey Higgins, tots tres lesionats, al clàssic de diumenge. El partit començarà a 9:45 del vespre i abans del Barça jugarà el Girona, que s'enfronta al tercer classificat, que és el Real Madrid. Els gironins, que són 14ens a la Lliga, necessiten guanyar per recuperar sensacions després de la derrota contra el Joventut aquest dissabte. El Madrid-Girona començarà a les 8 del vespre.
I a banda de la Lliga, però avui també hi ha jornada europea.
La penya rep l'Apoel de Tel Aviv a les 8 del vespre, als quarts de final de l'Eurocup. L'objectiu dels verdinegres serà tornar a una semifinal europea 15 anys després. Arriben en un dels millors moments de la temporada, han acabat segons de grup amb un balanç de 13 victòries i 5 derrotes, però l'Apoel ha acabat tercer, però amb el mateix balanç. Per tant, duel molt igualat al d'avui. El tècnic Carles Duran destaca la feina feta del rival.
El Apoel està a quart de final per mèrits propis, no? Un equip que juga molt bé, molt ben entrenat, amb jugadors amb molt de talent, tant ofensivament com defensivament, un equip que té equilibri, i bueno, jo crec que han fet una fase regular també molt bona, i segur que ens posarà les coses el més difícil. Lògicament, és un quart de final d'Eurocup, hi ha un partit únic, per tant, pues segur que és un molt bon partit.
Pau Ribas és baixa per aquest partit per una lesió al turmell, mentre que Yannick Krak és dubte per per un cop que es va fer durant el partit contra el Girona. I mitja hora més tard, a 8:45 del vespre, el Manresa visita la pista del Tenerife a la Champions, la tercera competició europea. Aquest és el tercer partit que juguen i, per tant, qui guanyi passarà de ronda. El jugador Dani García diu que no val badar.
És un partit, anirem a totes, tant nosaltres com ells. Llavors, una mica, la clau serà els petits detalls, no? Jo crec que marcant la diferència en uns partits com aquests, així, bàsicament a vida o mort, i hem d'estar, pues, per poder fer aquestes coses bé, hem d'estar concentrats als 40 minuts i fer les coses que creiem que hem de fer per superar el Tenerife.
Els de Pedro Martínez tenen molt a guanyar i poc a perdre, perquè el favorit és l'equip canari, qui podria veure com el Baxi es pren la revenja de la final de la competició disputada el curs passat a Bilbao.
Més esports. En handbola, el Granollers ha fet història i s'ha classificat per a la Final Four que s'ha de jugar a Flensburg d'aquí a un mes. El club ha fet una crida a l'afició per a que rebi l'equip a 6:15 de la tarda al Palau d'Esports.
Els vallesans han remuntat amb nota el gol en contra que tenien en el partit d'anada contra el Flensburg. Han guanyat per 27-35 i s'han emportat el bitllet directe a la penúltima ronda de la Lliga Europea. De fet, feia 7 anys que no l'obtenien. Els jugadors estaven així de contents després del partit. Aquest dijous es farà el sorteig per saber com queden les semifinals. Una banda dels vallesans també hi seran el Montpellier francès, el Fuchs de Berlín i el Göppingen alemany.
I encara en informació poliesportiva, en hoquei patins, el Barça renova Ignacio Alavar fins a l'any 2026.
El contracte del gallec acabava aquest estiu, però ara continuarà vestint de blaugrana 3 temporades més. Alavar porta més de 10 anys al club, dels quals 6 se'ls ha passat defensant la samarreta del primer equip i s'ha mostrat molt agraït per la confiança que rep per part del club.
Llegué en el año, en septiembre de 2012, son 10 años aquí en Barcelona y para mí supone un orgullo poder seguir aquí. Ya son 6 años con este en el primer equipo, serán 3 más. Por tanto, es algo que cuando llegué, pues es algo que no te imaginas, que sueñas con ello, pero que no eres consciente de que algún día puede suceder. Yo estoy viviendo ese sueño y la verdad es que estoy muy contento.
A la Barça acumula 18 títols amb el Barça i podria sumar-ne 2 més si guanya la Lliga i la Champions.
I continuem amb tennis. Avui a nova jornada al torneig Comte de Godó. Aquest migdia s'ha estrenat un dels caps de sèrie, Jack Sinner.
L'italià ha superat per la via ràpida l'argentí Diego Schwartzman per 2 sets. El tenista número 19 del món, Àlex de Minaur, també ha fet els deures contra Alexander Shevchenko, que l'ha superat també per 2 sets. Ara mateix hi ha en joc el partit entre Cameron Norrie i el rus Pavel Kotov.
I també d'aquí uns minuts a les 3 de la tarda de començar el partit entre Novak Djokovic i Luka Banaš.
Sí, de fet, el francès de 18 anys va guanyar el tricampió d'un gran slam, Stan Wawrinka, en primera ronda, i ara jugarà per primera vegada contra Djokovic. El serbi buscarà recuperar ritme i confiança de cara al proper Roland Garros, que ha de començar a finals de maig.
I pel que fa al waterpolo, avui al Terrassa té una cita de les grans. Es juga a Grècia la seva primera final europea.
Els de Dida Kovacho saltaran a la piscina de l'Apolon a 6:45 de la tarda amb la intenció de fer un bon partit a l'anada per poder tenir-ho encara més encarrilat de cara a la tornada de la primera final que han de jugar a casa el proper dissabte 29 d'abril. El Terrassa arriba a la cita invicta, ha guanyat els 6 partits que ha disputat i l'Apolon, per la seva banda, només n'ha perdut un, que va ser el de l'anada de les semifinals contra l'Eixeide de Tenerife per 11-10, però que va rematar el partit de tornada on va guanyar amb una diferència de 10 gols. La Copa Challenger es va crear aquesta mateixa temporada amb la intenció de ser la tercera competició més important d'Europa després de la Champions i de l'Eurocup. Per tant, aquesta serà la primera final.
I el femení, la selecció espanyola, ha guanyat contra Austràlia el primer partit de la repesca pel Mundial.
Sí, les de Mikioka van perdre el bitllet que les portava directament al Mundial dels Estats Units i ara juguen la repesca a Atenes. Les espanyoles juguen amb avantatge perquè s'arrosseguen els resultats de la fase anterior. Espanya està al mateix grup que Austràlia, partit que ha acabat amb victòria per 9-8. Demà jugaran contra la Xina també la 1 i divendres contra Grècia. Diuen que se sabrà si estan classificades o no per jugar a la Final Six del mes de juny. Recordem que hauran de quedar entre els 2 primers de grup.
Va, i acabem, com sempre, aquests esports amb una curiositat, Anna. La d'avui ens arriba sobre 2 rodes.
Sí, és que s'ha posat a subhasta la bicicleta amb la que Miguel Indurain va guanyar el seu quart Tour de França, el del 1994. Només l'ha utilitzat el propi ciclista navarrès i ha estat gairebé 30 anys guardada en una capsa. El preu per endur-se aquesta bicicleta ara mateix és de 39.000 euros, però s'espera que rondi els 50.000 o els 75.000 euros.
Gràcies, Anna. Gairebé arribem a 3:45 de la tarda. Secció d'Economia. S'acosta l'estiu, dèiem, i un any més amb l'arribada de turistes. Torna el debat sobre els creuers que amarren sobretot el port de Barcelona. Des de diferents entitats i administracions ja es parla de limitar aquests creuers. De fet, ho explicàvem abans, el president Pere Aragonès s'ha obert a negociar una possible limitació per la contaminació, però també per l'impacte turístic que té per a la ciutat. Per això, avui volem analitzar aquest impacte i com funciona econòmicament el sector dels creuers, i per fer-ho ens acompanya l'economista i membre de l'Espai 08, Ferran Elias. Ferran, bona tarda.
Hola, bona tarda, Xavi.
Aviam, quin pes econòmic tenen els creuers dins del sector turístic?
Doncs en termes de visitants, els creueristes són aproximadament el 4% dels turistes. I respecte al PIB català, hi ha un estudi de la Universitat de Barcelona que ha quantificat en 412 milions d'euros la seva contribució. Això seria equivalent a un 0,15% del PIB català. És molt important dir que en aquest estudi no es tenien en compte possibles efectes negatius que són difícils de quantificar monetàriament. Per exemple, no es té en compte l'efecte sobre la contaminació o l'efecte sobre malalties respiratòries d'aquesta contaminació. Tampoc es té en compte la contaminació de les aigües fecals o el consum d'aigua que fan els vaixells, ni tampoc l'efecte en la massificació dels barris que estan a prop del port de Barcelona. Dic això perquè la contribució és petita respecte al PIB, del 0,15%, i bé podria ser que si se quantifiqués tot aquest grup d'efectes negatius, en realitat l'efecte global fos zero o inclús negatiu. De fet, a Venècia, on el problema dels creuers també és molt important, s'ha fet un estudi que ha trobat que un cop incorpores aquests altres costos, l'efecte dels creuers és més negatiu que no pas positiu a l'economia local de la ciutat que els rep.
Uh-huh. I tot això, parlant ja sobre els impostos que paguen aquests creuers, és a dir, aquest impacte que ens comentaves repercuteix en impostos, és a dir, ens aporta algun benefici a la nostra economia, o és que hem d'entendre que els vaixells atraquen aquí i marxen i ja està?
Val. La recaptació impositiva és bastant petita. Per exemple, els creueristes es calcula que l'any 2000 d'aquest any, el 2023, pagaran aproximadament 8 milions d'euros a l'Ajuntament de Barcelona en concepte de la taxa turística, no? Pues recordem, 8 milions respecte una activitat de 412 milions, en realitat és una xifra molt, molt petita i segurament no compensa tots els efectes negatius en termes de contaminació o de degradació dels barris. Això no vol dir que potencialment poguessin pagar molts més impostos. De fet, avui s'ha publicat un article també sobre el tema dels creuers al Nació Digital, d'una companya de l'Espai 08, la Marta Rivera, en què ell explica que hi ha tres companyies que concentren el 81% dels passatgers del sector dels creuers. Cap d'aquestes companyies paga impost de societats a l'estat espanyol, sinó que el paguen allà on estan domiciliades. Per tant, potencialment, si l'impost de societats estigués vinculat al lloc on succeeix l'activitat, es podria pagar molt més, recaptar molt més. Per altra banda, també la Generalitat té un avantprojecte perquè els creuers o els grans vaixells paguin per les seves emissions portuàries. Si això sembla un pas endavant, el que passa és que si vas a la lletra petita, veus que en realitat el pas endavant és més aviat una passeta. Per què ho dic, això? Bàsicament es farà tributar per l'emissió de dos contaminants o grups de contaminants molt importants, com són l'òxid de nitrogen i el material particulat. El que passa és que no hi haurà cap tributació vinculada a les emissions de metà. Això és molt rellevant perquè segurament el que farà aquesta taxa és afavorir que els creuers utilitzin gas natural liquat, que és menys emissor d'aquestes altres partícules, però que emet molt metà, que és un gas molt i molt perjudicial pel canvi climàtic. Per tant, en termes impositius, tampoc sembla que la Generalitat s'estigui posant totes les piles respecte als diferents tipus de contaminants que llencen aquests vaixells.
Per tant, ja, Ferran, per acabar, podríem concloure, no sé si en surt o no a compte econòmicament un model turístic basat en els creuers tal com està plantejat ara.
Doncs Jo crec que no. Jo crec que en el cas de l'activitat creuerística hauríem de tendir cap a la seva eliminació, perquè doncs en el cas de Venècia s'ha estudiat i se sap que l'efecte global no és positiu. Tot i que crec que això tampoc és una característica únicament dels creuers. Una altra activitat que té efectes molt negatius, per exemple, és el lloguer de pisos turístics, que disminueix el nombre d'habitatges tant en lloguer com del mercat de compra-venda, el que acaba encarint l'accés a l'habitatge i, a més, tots els problemes que té de desnaturalització dels barris i pobles on vivim. A més, el model turístic també tensiona el consum de recursos bàsics com l'aigua, que amb l'actual sequera, doncs, segurament hauríem també de repensar el model turístic perquè això no segueixi passant d'aquesta manera. I, a més, l'alta dependència del turisme ens fa molt vulnerables a situacions de crisi, com la recent de la pandèmia. Com podríem intentar disminuir la dependència de l'activitat turística? Una part important és recaptar impostos a través d'aquestes activitats que funcionen a casa nostra i reinvertir-les en altres sectors, fent política industrial per promoure alternatives que puguin ser més eficients o que puguin generar feines de major qualitat, etcètera, etcètera.
Doncs ens quedem amb aquesta reflexió que ens fan els companys de l'Espai 08, en Ferran Elias, que amb qui avui hem volgut analitzar l'impacte econòmic que ens deixen al sector dels creuers ara que s'acosta l'estiu, arribant turistes, i per tant el debat torna a estar sobre la taula. Ferran, moltes gràcies i ens retrobem d'aquí unes setmanes.
Moltes gràcies, ens veiem aviat. Adéu.
Estel Mitja d'avui. El Magiró, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Xavi.
Com estem? Preparada per Sant Jordi ja?
Preparadíssima, jo, i crec que molts sectors, que ho esperen amb candeletes.
Home, com el de les floristes, el dels llibreters, el dels flaquers, que diuen que, segons les seves previsions, aquest Sant Jordi serà de rècord.
I nosaltres ho celebrem, perquè en total, a la capital catalana, en aquest cas a Barcelona, comptarà amb 4.100 punts de venda de flors, amb gairebé 1.000 punts de llibres, de venda de llibres, i amb una vintena de flaquers. De fet, el gremi de floristes...
Flaquers, recordem, perquè venen al Pla de Sant Jordi.
Exacte, exacte.
La gent no es despisti ara i es pensi aquí que anarà a comprar l'arròs al forn.
No. Pa de Sant Jordi, el mític Pa de Sant Jordi. I en aquest cas, ahir parlàvem que el gremi de floristes espera vendre 6 milions de roses, i avui el seu president, en Joan Guillén, ha explicat que des del sector encara en aquesta diada com una diada de rècord, que deies, i també de record, és a dir, un Sant Jordi com els de tota la vida.
L'última vegada que va caure en diumenge Sant Jordi va ser l'any 2017, no vam arribar a aquesta xifra. Per tant, d'entrada, si es compleixen totes les previsions, jo espero, de cara als meus companys, que sigui l'any que més es vengui el Pa de Sant Jordi, a l'any que es pugui dir que hi ha hagut una venda de més llibres, que el que importa a vegades, més que la facturació final, és aquest moviment de llibre i aquest augment de cultura, i per part nostra anem a batre el rècord del diumenge.
I el perquè, si us el pregunteu, per què aquest any batrem un rècord, perquè esperem fer-ho, és perquè, segons ha dit el president Joan Guillén, la gent té ganes de viure un Sant Jordi en plenitud.
I tant.
Que ja va sent hora, perquè l'any passat això de plenitud, l'aigua ens va posar els plans a l'aire, tot i que tant de bo plogui, ara és el que dèiem. A veure si ens pot donar una treva per Sant Jordi que plogui abans o després, i molt, ho agrairem. Una opinió, la que escoltàvem, la de Guillén, que també comparteix el director general, en aquest cas, de Comerç de la Generalitat, en Jordi Torrades.
Per tant, estem davant d'una diada que pot batre tots els rècords, no? Força històrica, com deies, ens explicava ara el Joan, veníem de la pandèmia, la postpandèmia, etc. I jo crec que tant en metres quadrats de superfície com en número de llibres exposats o de vendes de roses, segurament, esperem, no?, que es batran doncs, tots els rècords.
I el mateix Jordi Torrades ha recordat que una part important de la facturació de llibres de tot l'any es fa precisament durant la Diada de Sant Jordi. Per tant, el que ha demanat i que ha animat és que comprem llibres i, si pot ser en català, doncs millor que millor.
I tant, i mira, encara sobre Sant Jordi, ahir explicàvem en aquest programa, no?, que l'autor Xavier Bosch encapçala les llistes de moment dels més venuts de ficció en català. Tots els pronòstics, de fet, apunten que serà el més venut també d'aquest Sant Jordi. Però just abans d'aquesta Diada ha passat avui pel magazín d'aquesta emissora, on ha parlat de la seva nova novel·la, 32 de març, després que aquest dimarts també protagonitzés, juntament amb la Roser Cabré Verdiell, el pregó de Sant Jordi a la Generalitat de Catalunya.
I en el seu discurs, el que va fer en el pregó, Xavier Bosch va anomenar 80 motius per llegir, i avui el magazín de Ràdio Estel en desvetllava com va aconseguir aglutinar tots aquests 80 motius.
Vaig pensar, per fer un discurs seriós, institucional, no és el meu to. Soc periodista, vaig a fer un experiment. Vaig a demanar a 100 persones amigues què és per ells llegir, què significa llegir, per què llegeixes. I durant una setmana, a 100 amics, els vaig preguntar tu per què llegeixes. I de totes les respostes molt diverses, algunes de repetides, vaig agrupar-les, vaig donar-hi una forma una miqueta poètica,
sí,
i vaig fer aquest llistat de 80 motius per llegir, i acabava amb aquest, que segurament és el meu, llegir per ser feliç.
Llegir per ser feliç.
Molt interessant.
Molt.
El pregó del pròleg de Xavier Bosch que va fer d'aquest Sant Jordi.
I t'he de dir una cosa, que tot i que venia a presentar la seva novel·la, 32 de març, que és la que està encapçalant les llistes, Xavier Bosch que ha deixat anar algun petit detall del que podria ser la seva futura propera...
No, és un autor que no ho acostuma a fer,
doncs,
això, eh?
Doncs, mira, no ha dit molta cosa, però ara escoltarem el que ha dit el magazín de Ràdio Estel.
I he començat a pensar, però...
Sí.
No direm res.
No direm
estem
res.
Aquí per 32 de març.
Però estarem... ens quedarem a casa?
A Barcelona?
Sí.
Doncs segurament.
Val.
Però ja t'he donat més pistes que ningú.
Per tant...
Sabem que la...
un possible escenari de la futura novel·la de Xavier Bosch. Mira, igual, més enllà de Sant Jordi, el 48 Hores Open House de Barcelona obrirà 6 espais ocults de la ciutat en el marc del Festival d'Arquitectura Més Model 2023, que es farà dels dies 20 al 30 d'abril.
I els espais triats són la Galeria Interior i Passera de la Presa del Pantà de Vallvidrera, també la Cisterna de la Sala Hipòstia del Parkway, la Casa Tosquella, la Torre Veneciana, la Casa de la Premsa i el Palau de la Música Catalana. El programa ofereix visites guiades amb grups reduïts de forma gratuïta i, d'altra banda, l'associació també organitza dins aquest festival la iniciativa Música per a Arquitectura, que és un projecte que ofereix propostes que relacionen experiències arquitectòniques i que ho fan amb activitats creatives al voltant de la música.
I atenció a aquesta proposta, sense moure'ns de Barcelona, perquè la Sagrada Família convida...
Ui!
Què ha passat?
Tot bé?
Tot bé. Va, la Sagrada
continua.
Família convida els ciutadans a gaudir de 2 assajos generals del concert que l'Orquestra Filarmònica de Berlín oferirà a la Basílica el dia 1 de maig.
I ho fa sortejant 600 entrades dobles per l'assaig que faran el 30 d'abril, i el faran a 5:45 de la tarda, i 100 entrades més sortegen per l'assaig del mateix dia 1 de maig, però en aquest cas una mica abans, a 5:45 del matí. Totes les persones que ens estigueu escoltant i que estigueu interessades, què heu de fer? Doncs per poder participar en aquest sorteig, bàsicament el que heu de fer és entrar a la web de la Sagrada Família i entrar en un formulari que hi ha i apuntar-vos, i d'això teniu temps fins al 24 d'abril, passat Sant Jordi.
Podeu anar a passejar a Sant Jordi,
sí, i llavors
l'endemà encara us podreu inscriure en aquest sorteig.
Exactament. Llavors, aquell dia, el 24 d'abril, es farà el sorteig i els més afortunats, això sí, rebran un correu amb el premi. Els guanyadors podran veure tocar una de les simfòniques més prestigioses del món, com és l'Orquestra Filarmònica de Berlín, i la podrà veure interpretant un extens repertori de música sacra i la Sinfonia número 25, que de fet és una de les més conegudes del reconegut compositor Wolfgang Amadeus Mozart.
Per tant, ja ho sabeu, correu cap a internet, cap a la web de la Sagrada Família, perquè fins al 24 d'abril podreu optar una d'aquestes 600 entrades dobles que regala la Basílica per l'assaig que es farà aquesta Orquestra Filarmònica de Berlín, i canviant amb un estil completament diferent. Però atenció, ens té tots amb l'ai al cor, perquè a 10 dies de fer el primer dels dos concerts programats a Barcelona, Bruce Springsteen, Olma, està malalt de Covid.
Una notícia que, com bé has dit, ens té tots amb l'ai al cor, i quin ai, perquè, mira, té 9 dies per posar-se bo. Perquè, de fet, va donar positiu el 14 d'abril i ja va haver de cancel·lar un concert previst, en aquest cas en una gala d'entrega de premis musicals. No és l'únic que està passant Covid, sinó que també ho està passant la seva dona i una component de la banda que l'acompanya als concerts. Bruce Springsteen ha de començar amb dos concerts de Barcelona el 28 i el 30 d'abril, que serviran per obrir la gira europea, que conclourà a finals de juliol a Itàlia.
Molt bé, Olma, moltes gràcies.
Fins demà, Xavi.
I a tots vostès també, l'equip de l'Estel Migdia s'hi posa demà dijous al punt de les dues. Ara, com cada tarda no marxin, que comença la caravana amb Joan Trias i tot el seu equip. Gràcies per la confiança. Fins demà.